Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Juan Luis Marcos.
Bon dia, avui iniciem l'informatiu amb novetats judicials sobre la gestió de la crisi migratòria. El Tribunal Suprem ha admès a tràmit el primer recurs que va interposar el govern contra el repartiment dels menors migrants no acompanyats. Ho ha anunciat avui el portaveu de l'executiu, Antoni Costa, després de la reunió del Consell de Govern.
L'objectiu és tombar el decret. Els hi dic així de senzill.
I per què l'han plantejat?
Pues perquè creiem que és profundament perjudicial pels interessos de ciutadans de les Illes Balears.
Aquesta admissió a tràmit, de moment, no implica cap decisió al respecte. Ara, els magistrats de l'alt tribunal estudiaran l'apel·lació del govern i se pronunciaran sobre aquesta batalla política i judicial entre el govern central i les comunitats governades pel Partit Popular. Tot d'una en parlam, abans, però, destacam altres notícies d'aquest divendres 5 de setembre. Ho feim amb Facundo Tenaglia, al control tècnic titulars. Titulars amb Laura Vanrell. Bon dia.
Bon dia.
També als jutjats, el jutge envia a presó 7 dels darrers detinguts a l'operació de blanqueig de dopers i narcotràfic.
Els altres 5 han quedat en llibertat, alguns d'ells amb càrrecs. Els 12 detinguts han passat avui matí a disposició judicial als jutjats de l'Avinguda d'Alemanya de Palma. Amb l'operació de dimecres, els arrestats arriben a la quarantena.
Fa uns minuts, també és notícia del dia, ha finalitzat l'acte solemne de l'inici del curs acadèmic d'enguany al campus de la UIB.
Enguany comencen uns 15.000 alumnes. El rector Jaume Carot ha admès que actualment el campus no pot oferir més titulacions perquè les infraestructures han quedat petites.
A Mallorca, la indústria alimentària internacional prescindeix de la garrova feta a Mallorca i enfonsa els preus a que la compraven pagesos i productors. Toni Mateu, bon dia.
Bon dia, idò. Sí, moltes d'aquestes companyies ubicades als Estats Units han cercat altres productes més econòmics per substituir la goma de garrubí feta a Mallorca com a espessidor natural per a cremes i gelats industrials. En conseqüència, el quilo de garrova es paga ara als pagesos a un preu d'entre 42 i 47 cèntim d'euro. Per això, molts pagesos asseguren que deixaran la garrova en terra perquè se la mengin les ovelles, segons diuen. El motiu és que no ho paga el collir-la.
A Formentera, una dona ha estat víctima d'una xarxa d'estafes bancàries. La trama hauria recaptat de manera il·legal més de 100.000 euros i hi hauria un total de 42 persones afectades d'arreu d'Espanya. Elena Gregori, bon dia.
Bon dia. La dona estafada a la Pitiusa del Sud va denunciar l'estafa davant la Guàrdia Civil. Havia perdut 2.000 euros. És una de les 42 persones, com deies, afectades per l'activitat d'una organització dedicada a les estafes bancàries. Els estafadors, a través d'una trucada, suplantaven la identitat d'una empresa, organització o persona de confiança per obtenir informació i codis d'un sol ús amb què es podien fer transferències de forma immediata.
I també notícia a Menorca, rebaixa el sostre de places turístiques i no permetrà les 108.000 previstes. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. És un dels canvis que vol implantar el Consell al Pla Territorial Insular. Això sí, les noves llicències turístiques, quan s'aixequi la moratòria vigent, no es podran donar edificis plurifamiliars, inclosos els complexos d'apartaments, però sí en sol rústic, tot i que amb certes limitacions. També aquests canvis en el Pla Territorial pretenen donar solucions a conflictes com les obres de Rafal Rubí a la carretera general o el futur del Parc Aquàtic de Sant Lluís, recordem, clausurat i amb una ordre d'esbocament.
Si abans parlàvem de l'inici del curs acadèmic, a Madrid el fiscal general s'ha defensat en la polèmica obertura de l'any judicial.
Si estoy aquí como fiscal general del Estado es porque creo en la justicia y en las instituciones que la conforman.
García Ortiz, processat per un delicte de revelació de secrets, ha assistit a l'acte institucional al Tribunal Suprem, tot i que un important sector de jutges i fiscals rebutjaven la seva presència. A l'inici del discurs, com hem escoltat, el cap de la Fiscalia ha dit que creu a la justícia i a la veritat.
I en els esports, avui el gran protagonista de la jornada serà el futbol sala. L'Illes Balears Palma Futsal s'estrena en Lliga i ho fa davant de la seva afició. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia. El conjunt mallorquí rebrà a les 9 del vespre el vigent campió, el Cartagena, un duel molt complicat per començar el curs. Antonio Vadillo té les baixes de Machado, Piqueras i Denis. Pel que fa al Real Mallorca, Javi Llebrer estarà 10 dies de baixa per mor una lesió lleu d'isquios. Dels internacionals del Real Mallorca destacarà en Johan Mojica, titular i classificat en Colòmbia pel Mundial. També a la fase de classificació pel Mundial, victòria a Espanya per 0-3 contra Bulgària, i a l'Eurobàsquet Espanya queda eliminada després de perdre contra Grècia per 86-90.
Som a les portes del primer cap de setmana de setembre i quin temps ens espera? Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, avui jornada marcada pel gregal, un vent que bufa moderat i que afecta directament a l'estat del mar. Al llarg de les primeres hores del dia ja ha predominat la forta maror a la costa més exposada, principalment al nord de cada una de les illes. I tot i que amb el pas de les hores al nord de l'arxipèlag passarem a tenir un panorama més tranquil, no acabarà de fer net. El vent també fluixarà darreres hores d'avui, però esperant que en vista demà tornem a tenir una entrada moderada, principalment de vent de component est. D'altra banda, quant a la temperatura, aquesta entrada de vent de gregal també ha influït en el termòmetre, ja que al nord de Mallorca i també a Menorca han notat una baixada important de la màxima, mentre que cap al sud la situació ha estat bastant similar a la del dia anterior. Esperant que avui la màxima giri de l'entorn dels 27 i 29 graus en el cas de Menorca. A Mallorca el valors més baixos s'acabaran donant també cap al nord, girant entre els 28 i 29 graus aproximadament, mentre que entre el sud de Mallorca i a les Pitius es tindran valors més pròxims als 30. En vista demà tornarem a tendir cap a l'augment, notarem una pujada important de la temperatura que, sobretot en vista diumenge, serà el moment en què es donaran els valors més elevats. De fet, aquesta jornada podrem arribar a sobrepassar el llindar dels 35 graus de temperatura màxima. I no serà fins ben entrada la següent setmana que notarem una certa refrescada. I a més, en vista el cap de setmana, també destacarà la presència de pols en suspensió, que donarà lloc a un cel més enterbolit.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Dues i set minuts, ho dèiem a l'inici de l'informatiu, el Tribunal Suprem ha admès a tràmit el recurs del govern central del govern de les Balears contra el repartiment de menors. L'anunci no ha sortit de l'alta institució de l'Estat, sinó que ho acaba d'explicar el portaveu de l'executiu autonòmic, Toni Costa, després del Consell de Govern. Consolat de mà, Maria Eugènia Queicles, bon dia.
Bon dia.
Què suposa aquesta admissió a tràmit?
De moment, com ha puntualitzat el mateix Costa, res. Tot segueix el seu tràmit, de moment no li dona ni li treu la raó. El Suprem estudiarà els arguments de les Balears contra la decisió del govern de Pedro Sánchez i després emetrà una sentència. En tot cas, l'executiu de Marga Proens seguirà la seva batalla per aturar l'arribada de 49 menors des de les Canàries.
L'objectiu és tombar el decret. Els hi dic així de senzill.
I per què l'han plantejat?
Pues perquè creiem que és profundament perjudicial pels interessos de ciutadans de les Illes Balears.
Aquesta setmana el govern ha presentat un segon recurs al Suprem contra el darrer pas fet pel Consell de Ministres per avançar els al·lots estrangers sense tutors de les Canàries a les Balears i continuaran recorrent contra totes les decisions ministerials al respecte. De fet, aquesta setmana el govern balear ha demanat que també es declari la contingència migratòria en aquestes illes, de la mateixa manera que l'altre arxipèlag. Costa ha confirmat que, de moment, no tenen cap resposta oficial.
És el titular més destacat d'aquest primer Consell de Govern de setembre, que també, Maria Eugènia, ha aprovat un conveni de carreteres amb els Consells Insulars que ha provocat indirectament molts enfrontaments amb l'Estat.
Sí, perquè el govern de les Illes Balears ha firmat aquest conveni amb els Consells Insulars que arriba a un import de 46 milions i mig d'euros, però des de fa anys i panys els diferents governs de les illes consideren que hauria de ser l'Estat qui finançés aquestes reformes de les carreteres de les quatre illes, també incloses. Demanen, en aquest cas, una performantera. Escolta'm, el portaveu del govern, Toni Costa.
Estan parlant de que el govern de les Illes Balears bastregui
en aquest cas, els convenis de carreteres en sus consells insulars, sense perjudici de que en cap cas es renuncia a la signatura dels convenis de carreteres entre els consells insulars i el Ministeri de Transports del senyor Puente.
El govern també ha aprovat un decret en llei de mesures urgents per accelerar els projectes estratègics a les Illes Balears. En aquest punt hi ha una novetat. Hi haurà el que es diu una moratòria energètica perquè es puguin crear diferents parcs fotovoltaics. Primer, s'haurà de zonificar el terreny de les Illes Balears, així que no es podrà declarar en cap cas un terreny de necessitat autonòmica si primer el govern no ha complit amb aquesta zonificació. Així que queden aturats futurs parcs fotovoltaics si el govern abans no fa aquesta zonificació.
Gràcies, Mare Eugènia. Seguim amb més qüestions, també en clau política, perquè, a més, per Mallorca ha donat avui al SUS el seu curs polític amb una reunió interna dels màxims representants de la formació a les institucions. S'han posat un deure, recuperar Mallorca, diuen, per als mallorquins.
El líder de la formació, Lluís Apestegui, està molt crític amb les polítiques del Partit Popular, influenciades, diu, pels seus socis de Vox. Assegura que en el nou període de sessions el seu eix d'actuació serà aquest.
Recuperar una Mallorca, una Palma, també, la capital, on els mallorquins i les mallorquines puguin desenvolupar el seu projecte de vida. Una Mallorca oberta, una Mallorca on tothom és benvingut, però que pensa en la majoria social de la gent, no en els privilegiats que estan fent negoci.
I aquesta jornada de divendres també està marcada per les reaccions a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Balears que rebutja imposar el 25% d'ensenyament en castellà, tal com havia demanat el sindicat Plis Educación.
Aquest sindicat defensa que la sentència no entra en el tema en qüestió, sinó que la desestima per qüestions purament processals. Julián Ruiz Bravo és el secretari de Plis.
Queremos decir que la sentencia no entra en el fondo de si el ordenamiento jurídico balear y los proyectos lingüísticos de los centros de Baleares son legales o no, están ajustados al ordenamiento jurídico o no.
El govern, que s'havia personat en el procediment, celebra la sentència com una victòria del model educatiu balear. Són el portaveu de l'executiu, Antoni Costa, i el rector de l'UIB, Jaume Carot, qui també s'ha mostrat content per la decisió del tribunal.
Que aquesta sentència, el que venim explicant des del govern de les Illes Balears. I és que a les Illes Balears no tenim un model d'immersió lingüística obligatori. No el tenim. Tenim un model de conjunció lingüística.
Doncs jo estic molt content d'aquesta sentència. I si em permet, hi afegeixo una cosa. Mai no he entès, i ja no entendré, doncs que se faci un problema de la llengua quan això no ha estat mai un problema. En aquesta terra no ha estat mai un problema.
Dues i 13 minuts. La Universitat de les Illes Balears ha inaugurat avui el nou curs acadèmic 2025-2026, que comença dilluns que ve. Un total de 15.000 alumnes, més de 3.000 de nous, s'han matriculat enguany als diferents graus, màsters i doctorats. Són xifres similars a les de l'any passat, però encara provisionals. Entre els nous reptes per a aquest curs, les obres a dos edificis del campus i també començar les obres de la residència d'estudiants a Palma. Idò, just fa uns minuts ha acabat el seu discurs, l'acte inaugural, la presidenta del govern, Marga Proens, qui ha reafirmat el compromís de l'executiu amb la UIB. També ha destacat el seu paper com a principal eina de transformació de les Balears. Ha seguit aquest discurs des del campus universitari. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. Sí, precisament el discurs de la presidenta del govern ha estat el darrer i d'aquesta manera ha quedat inaugurat oficialment el curs acadèmic 2025-2026 que efectes pràctics començarà, com dèiem, dilluns que ve aquí a la Universitat de les Illes. L'encarregada de fer, però, el discurs inaugural ha estat la doctora Joana Maria Seguí, catedràtica de Geografia, qui ha posat de relleu l'heterogeneïtat de les illes i la insularitat no reconeguda. Per la seva banda, Jaume Carot, el rector de la universitat, ha destacat la importància dels valors, o més bé de la crisi de valors i també la rellevància de l'amplitud de mires. L'escolta.
Si fa tres mesos, en el meu Parlament de presa de possessió, comentava que mai no hauria imaginat viure una situació social com l'actual, ara no puc ser gaire més optimista. Els conflictes bèl·lics i les abominables catàstrofes humanitàries que s'esdevenen a tan sols 4 hores de vol de casa nostra fan un mal profund de l'ànima i esperonen reflexions sobre el costat fosc de la força.
Com escoltàvem, Carot també ha fet referència al genocidi a Gaza, amb el qual ha coincidit amb la doctora Joana Maria Seguí. I després també destacam que Jaume Carot i la presidenta del govern han estat d'acord amb aquest compromís que tindrà el govern, ha dit, continuista, amb donar importància al coneixement i a la inversió en aquest mateix durant el nou curs acadèmic. Escoltant,
perquè tot i l'existència de nous agents en el sistema universitari de les Illes Balears, que des de criteris de màxima qualitat i excel·lència han de servir per complementar l'oferta formativa i reforçar la retenció de talent jove, aquest govern té molt clar el paper prominent que juga la nostra universitat, la Universitat Pública, la UIB, en la formació superior, la recerca i la transferència de coneixement.
Explicava la presidenta que els nombres també demostraven aquest compromís, que en els dos anys d'aquest govern ha dit el pressupost de l'OIB ha assolit fites mai no vistes, de manera que s'ha incrementat en més de 52 milions d'euros, un augment del 36%. I també dir que respecte de les noves titulacions no serà fins al curs següent, quan el grau de Ciències de la Mà estarà finalment disponible a l'OIB enguany. De moment només hi ha dos màsters nous i també destacar com dèiem, les obres que es faran davant el Conservatori per la nova residència d'estudiants i també a dos edificis aquí a la UIB, el Ramon Llull i el Mateu Orfila.
Precisament hores abans d'aquesta inauguració del curs acadèmic, el rector de la UIB, Jaume Carot, ha explicat que aquest curs, amb més que actualment el campus no pot oferir més titulacions perquè les seves infraestructures han quedat petites. Ho ha dit en una entrevista avui a l'Informatiu Matí.
Tenim problemes d'espai. O sigui, en aquests moments no és un problema de falta de voluntat política per part del govern de finançar noves titulacions, ni tampoc és un problema de falta de voluntat nostra, ni moltíssim manco. El que sí que és un problema és d'espais. Necessitem més aules i estem treballant en això.
Són les 2:07.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Radio.
Si este año cumples 18, tienes los 400 pavos del Bono Cultural Joven. 400 euros para ópera, teatro, cine, museos, libros, prensa, conciertos, danza, música, películas y series online, videojuegos. 400 euros dan para mucho. Consigue tu bono cultural en bonoculturajoven.gob.es. Ministerio de Cultura, Gobierno de España.
Aquest és en Toni. Un home molt mallorquí, però quan seu a taula i fa un glob de vi, no sap què beu. Per sort, la seva filla li ha regalat el joc de les varietats. Callet, fogoneu, gorgollassa, giró ros, manto negro i prensal blanc. Descobreix les varietats locals de Mallorca i senta més de la terra que mai. De vi de la terra Mallorca. Projecte finançat amb ajuda del Fons Europeu Líder a través de Mallorca Rural.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Ho hem destacat en els nostres titulars. Presó provisional per a 7 dels 12 detinguts dimecres passat en la quarta fase de l'operació contra la trama de blanqueig i narcotràfic dut a terme a Mallorca. Els altres 5 arrestats han quedat en llibertat, algun d'ells amb càrrecs. Tots els detinguts han passat a disposició judicial a primera hora d'aquest divendres al jutjat de Via d'Alemanya de Palma.
Finalment, de les 15 persones detingudes, a la darrera fase de l'operació 3 han quedat en llibertat amb càrrecs. El passat dimecres, desenes d'agents es van desplegar pel centre de Palma en els barris del Can Redó, Rafal, La Soledat, Verge de Lluc i també els municipis de Manacor i Llucmajor en la quarta fase de l'operació contra el blanqueig de capitals. Es van dur a terme al Manco 16 escorcolls, en els quals es van intervenir diferents substàncies estupefaents, doblers i eines per al tràfic de drogues. La investigació, dirigida pel jutjat d'instrucció número 7 de Palma, es manté sota secret de sumari.
Més qüestions. El preu de l'habitatge s'ha disparat en el segon trimestre de l'any aquí a les Balears. Entre abril i juny, comprar un pis o una casa a les Illes ha estat un 11,7% més car que fa un any. L'augment, però, ha estat, això sí, inferior, una mica inferior a la mitjana de l'Estat, on els preus dels habitatges ha registrat un increment del 12,7%.
A les Illes, el major increment del preu ha estat en l'habitatge nou, un 16% més car que ara fa un any. En el cas de les cases de segona mà, l'encariment ha estat d'un 11%. Això que en deien respecte a fa un any, entre el primer i el segon trimestre d'enguany, les cases han pujat de preu un 4%.
Idò, en prop de 3.800 euros al metre quadrat en el cas de la compra-venda i més de 20 euros per metre quadrat pel que fa al lloguer. Les previsions per als següents mesos poden ser d'un canvi de tendència, precisament en aquest darrer mercat, el del lloguer, segons pronostiquen els experts.
El preu del lloguer a les Illes, diuen els agents de la propietat immobiliària, no té gaire més recorregut a l'alça. El preu de compra-venda, però, sí que té més marge, no perquè siguin preus accessibles ni molt manco. De fet, amb una mitjana que supera els 400.000 euros per habitatge, més de 550.000 en el cas d'obra major, tenim preus a màxims històrics. El preu de compra continuarà pujant, apunten, fins que no hi hagi més oferta.
I a Eivissa, l'Ajuntament coordina tots els departaments que participaran en una inspecció a un dels assentaments més grans d'Eivissa, el de Can Misses. Ens ho conta Ivonne Aranyo.
Encara no hi ha data, però en la inspecció hi participarà personal de serveis socials, medi ambient i agents d'estrangeria. La comitiva visitarà la zona per elaborar un cens dels habitants, veure les condicions en què hi viuen i quants menors hi ha. De moment, el consistori ja ha instat els residents a netejar la zona per minimitzar el risc d'incendi. Aquest assentament ha crescut molt des que van desallotjar el d'Esgorg i el de Can Roba 2 al mes de juliol. A més, l'Ajuntament ha aprovat per unanimitat la modificació del Pla General d'Ordenació Urbana, segons al qual aquests terrenys passarien a titularitat municipal. El consistori faria unes pistes esportives i un aparcament. A més, podrà fer una promoció immobiliària que hauria d'incloure una part d'habitatges de protecció oficial. Un terreny que és privat i és on estan tots aquests infrahabitatges. De fet, l'any passat la propietat va presentar una demanda de desallotjament que encara està per resoldre.
I Menorca rebaixarà el sostre de places turístiques que fixa l'estudi de càrrega Axel Camarasa.
D'aquesta manera, de les 108.000 noves places previstes, finalment se n'autoritzaran menys, tenint en compte els recursos que disposa l'illa. Així ho ha assegurat el president del Consell, Dolfo Vilafranca, que ha avançat les línies mestres dels canvis que volen introduir al Pla Territorial Insular.
I estem encara en fase d'anàlisi, no podem donar una xifra ara, però sí que tenim la intenció de rebaixar aquest límit, que és el límit teòric, el límit tècnic. El volem rebaixar per davall, per davall. I, evidentment, el que mirarem és, bueno, pues, també els recursos que hi ha a Menorca i, sobretot, atendre els recursos que hi ha a Menorca, com pot ser l'aigua, també, no?
Tampoc no es permetran més llicències en complexes d'apartaments ubicats a les urbanitzacions, zones fins ara aptes per al lloguer turístic. Sí que s'autoritzaran, en canvi, en sòl rústic. Serà amb limitacions, màxim 12 places, en edificis anteriors de 1960 i sempre vinculats a una activitat agrària, que ha de ser l'activitat preferent.
No expulsaran cap pagès de casa seva, perquè serà requisit imprescindible i, evidentment, preceptiu, que es mantingui l'activitat agrària. No expulsarem a ningú. No expulsarem a ningú, això és important, perquè quan deixi de l'activitat agrària no hi haurà activitat de lloguer turístic. Una cosa abans l'altra.
I encara en sòl rústic també es permetrà ampliar les edificacions agràries fins a un 30%.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
A Madrid, totes les mirades avui en l'acte d'obertura de l'any judicial, un acte solemne que es fa cada any per aquestes dates i que en aquesta ocasió ha estat rodejat de polèmica. Polèmica per dues qüestions. La primera, per les declaracions de Pedro Sánchez en respecte a la suposada politització d'alguns jutges. La segona, per la presència del fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, processat per un presumpte delicte de revelació de secrets en la causa que investiga la parella de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Hi ha hagut malestar entre el sector de fiscals més conservadors, que havia demanat que García Ortiz no acudís en aquest acte. També avui Alberto Núñez Feijóo ha declinat la convidada per primera vegada des que és president del Partit Popular. Al marge d'aquestes absències, i com marca el protocol, el rei Felip VI ha presidit l'acte, ha donat pas en primer lloc al fiscal general, que ha atret tota l'atenció. García Ortiz no s'ha amagat i ha arrencat el discurs admetent que la seva situació enguany és delicada.
Soy plenamente consciente de las singularidades procesales, de las singularidades circunstancias que mi intervención tiene en este momento, en este acto. Respeto, por supuesto, todas las opiniones que sobre el particular puedan manifestarse.
El fiscal general ha defensat la seva presència en aquest acte i ha demanat respecte per tots els professionals que treballen a la institució. Ha dit que creu en la justícia i en la veritat.
Si estoy aquí como fiscal general del Estado es porque creo en la justicia y en las instituciones que la conforman. Creo en el Estado de Derecho, en la independencia del Poder Judicial, en los principios de legalidad y de imparcialidad. Y, por supuesto, también en la verdad. Hago un humilde llamamiento para reclamar el máximo respeto a la función de la Fiscalía Española, al trabajo de todos y todas las fiscales.
A la seva intervenció, García Ortiz ha fet balanç de l'activitat judicial a Espanya. Ha estat la part més tècnica del discurs i s'ha referit a un altre tema polèmic enguany, la gestió dels incendis forestals d'aquest estiu a Espanya. El fiscal general ha demanat que no es criminalitzi l'entorn rural i ha recordat que el dret penal té poc poder en aquestes qüestions.
Debemos evitar el riesgo de criminalización del mundo rural y de determinados colectivos. No podemos reducir el complejísimo problema de los incendios forestales a la caza del hombre, a la represión penal.
El fiscal general ha rebut pocs aplaudiments quan ha acabat el seu discurs. Després, la presidenta del Consell General del Poder Judicial i presidenta del Tribunal Suprem li ha agafat el relleu.
Isabel Perelló ha fet una forta defensa de la feina que fan jutges i jutgesses, fent referència, sense dir-ho obertament, a les declaracions del president Pedro Sánchez sobre la politització, va dir, d'algunes qüestions professionals.
Nuestra función es resolver los conflictos que se dan en la sociedad, no contribuir a alimentarlos. Los hombres y mujeres que servimos a la justicia seguiremos desempeñando nuestra labor con independencia, con rigor y con vocación de servicio, lo que constituye la mejor garantía de los derechos de todos, lejos de disputas estériles que nada aportan.
I com dèiem, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no ha assistit a aquesta obertura de l'any judicial. En un acte públic, ha defensat la seva decisió i ha aprofitat una altra vegada per criticar la gestió del govern de Pedro Sánchez.
Me alegro de no estar presente allí. Quien le falla al jefe del Estado es quien le abandona en Paiporta en plena dana. Quien le falla al jefe del Estado es el que no le manda ministros de jornada en sus viajes. Y quien le falla al jefe del Estado es que tenga que estar sentado al lado del fiscal procesado.
A la plana econòmica avui destaca que la Comissió Nacional del Mercat de Valors s'ha autoritzat finalment l'OPA hostil del BBVA sobre el Banc de Sabadell sense millorar-ne l'oferta de compra. L'organisme supervisor entén que l'informe presentat pel Banc Bilbao-Vizcaya s'ajusta a les normes vigents i considera suficient el contingut del fullet explicatiu presentat per l'entitat financera.
Amb aquesta decisió s'arriba al final d'un procés que es va iniciar fa 16 mesos. Ara seran accionistes del Banc Català els que decidiran si l'oferta, que crearia el segon banc més gran del mercat espanyol, només per darrere de CaixaBank, tira endavant o no. S'ha de dir que el BBVA no ha variat el preu de la seva oferta de compra, 70 cèntims d'euro en efectiu per cada 5,54 accions del Banc de Sabadell.
El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, Crespo ha considerat que el govern ja ha fet tot el que podia fer per salvaguardar els interessos dels treballadors de les dues entitats financeres i també els drets dels clients. Ara, ha dit Crespo, la pilota està damunt la teulada dels accionistes catalans. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
Creo que la labor del gobierno protege la creación de valor para el sector público, para los propios ciudadanos, y ese es el rol que teníamos al que nos ha habilitado la ley y donde hemos actuado. Ahora, evidentemente, esto sigue su camino, así lo ha decidido el BBVA y le corresponde ahora a los accionistas de Sabadell.
A l'exterior, el balanç d'assassinats a les darreres hores a la Franja de Gaza per part de l'estat d'Israel és de 64.
S'intensifica l'ofensiva i Israel assegura que controla el 40% del territori palestí. Hamas ha divulgat un vídeo en què apareixen dos dels hostatges que retenen en vida. Ho fan la mateixa setmana que ha proposat retornar-los a Israel a canvi d'un alto el foc. Israel ha rebutjat aquest pacte.
I una darrera hora ha dimitit Angela Reina, la número 2 del govern del Regne Unit, per un escàndol d'impostos.
La renúncia obre una nova crisi en el govern de Keir Starmer, la popularitat del qual està en descens.
Amb aquest apunt arribem a les 2:30.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca, amb Toni Mateu.
Bon dia, són les 2:30. La indústria alimentària internacional prescindeix de la garrova feta a Mallorca i enfonsa per aquest motiu el preu que la cobraven pagesos i productors. Laura Vanrell.
Bon dia. Moltes d'aquestes companyies ubicades als Estats Units han cercat altres productes més econòmics per substituir la goma de garrobí com a espessidor natural per cremes i gelats industrials. En conseqüència, el quilo de garroba es paga enguany a un preu d'entre 42 i 47 cèntims d'euro.
I tot a punt perquè comencin les festes de la Mare de Déu de la Salut, patrona de Palma.
La festa grossa serà demà, al Parc de la Mà, amb el DJ Blondish. L'organització d'aquest esdeveniment l'ha cedit Cort a l'empresa Mallorca Life pel preu de més de 330.000 euros. Els actes impliquen talls al trànsit al passeig marítim en tots dos sentits a partir d'avui mateix.
I la policia local de Calvià ha interceptat durant el mes d'agost 4 vehicles que es dedicaven al transport il·legal de passatgers.
Els responsables s'enfronten ara a sancions d'entre 15.000 i 25.000 euros, a més de la immobilització del vehicle.
I de totes aquestes i altres qüestions, vos n'informarem tot d'una, però abans allò que volen fer és saber com és la circulació per les carreteres de Mallorca. Juan Amplanes, de la DGT, bon dia. Quina és aquesta situació a hores d'ara?
Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment, el més destacable són les complicacions habituals que trobaran a la via de cintura, a l'altura de sortida des de Sombra Pinya fins a l'altura de l'Inca. Per això, cap a l'autopista Inca, en sentit aeroport, també trobaran tràfic lent a la seva de Sa Palma, tant des de l'autopista Andratx, tant des de l'autopista Inca i a la carretera de Valldemossa. I ja el que són la resta de principals carreteres de Mallorca, trobant tràfic fluid i sense incidències. Això està pel moment. Molt bon dia.
Moltes de gràcies, Juan Amplanes, des de la DGT. Facundo Tenaglia és el control tècnic. Feim ara nosaltres una pausa per anar a la publicitat, però tot d'una tornarem.
Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
IB3 dona una mà a l'Associació Espanyola contra el Càncer de les Illes Balears per aconseguir el 70% de supervivència l'any 2030. Per més informació, www.contraelcancer.es i al telèfon 971 24 40 00. IB3, tots donam una mà a l'Associació Espanyola contra el Càncer.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Vos ho hem dit en començar, la indústria alimentària internacional que utilitzava la goma de garrobí com a espessidor natural per a cremes i gelats han substituït aquest producte fet a Mallorca per components que són més econòmics. En conseqüència, pagesos i productors adverteixen ara que és necessari cercar nous mercats i nous usos a aquest fruit, la garrova, perquè les finques que s'hi dediquen continuïn podent ser rendibles.
Els pagesos cobren enguany el quilo de garrova un preu d'entre 42 i 47 cèntims d'euro. Segons els productors, amb aquest preu no poden pagar ni el cost d'acollir-la. Sebastià Ordina, secretari general d'Unió de Pagesos, fa aquesta reflexió en relació als preus.
El preu que val la garrova és el que val l'estrocat de garrova per donar als animals o per fer pinços. I la goma de garrobí, el preu està a 2 euros i pico. La goma de garrobí va arribar a 14 o 15 euros el quilo el rubí. Ja estem xerrant de 2,70, 2,80. Per tant, la diferència és abismal. Clar, a 14 euros pots pagar una garrava a un euro i mig, ja, una cosa així, però a 2,70 no pot pagar més del que estan pagant ara.
Arran d'aquests preus tan elevats que s'arribaren a pagar les grans companyies alimentàries, moltes situades als Estats Units i que compraven el garrobí aquí a Mallorca i també a Turquia, han optat per altres productes més econòmics. Això farà que molta garroba enguany quedi en terra i s'arbesqui perquè se la mengin les ovelles.
La garroba ha girat damunt de vall en poc temps, en uns anys. Han passat d'un preu desorbitat que varen dur que totes les garrobes de Mallorca s'acuïssin i no han quedat cap a cap garrobé. I en canvi, ara duen un preu ridícul que just paga escuí.
I coincideix l'Associació de Trossejadors de Garroba de Pime. Segons les seves previsions, enguany no s'arribarà a collir el 50% de la producció, que en un any se sol moure en una forquilla d'entre 20 i 25.000 quilos. A més, enguany la producció ha estat més petita, ho explica la presidenta Joana Verger.
La climatologia afecta la calor perquè hi hagi menys producció, també s'insecta de xirosandros i la cercospora, que és un fong que depèn de també que si és més humit es ten, sobretot en primavera, surt aquest fong. Pues totes aquestes casuístiques, diguem, fan que hi hagi menys producció.
D'ençà de l'any 2022, el preu ha anat a la baixa, però fins aleshores, seduïts pels preus elevats, se sembraren en extensions de garrobers. Si l'any 2020 hi havia 10.000 hectàrees de garrobers, el 2024 la superfície d'aquest arbre passava de les 12.000 hectàrees.
I per la mare d'una altra qüestió, per contall en el subministrament elèctric a Valldemossa, ha causat avui una avaria a les bombes que impulsen l'aigua del pou del municipi fins a l'aljub públic. Ha estat això durant aquesta matinada, però el problema s'ha solucionat de vés la una del migdia. Segons l'Ajuntament, però el dipòsit era mig ple i ha estat suficient per al consum de tot el matí.
Ara les bombes ja tornen a funcionar, per tant, ara es torna a omplir el dipòsit. Segons el batlle de Valldemossa, Danal Torres, avaries com aquesta solen ocórrer amb una determinada freqüència.
Això sol passar. No és la primera vegada que passa, que hi ha un tall de corrent i pel que sigui el consum.
Tanmateix, el Valle recorda la recomanació de no omplir piscines, tampoc regar, sobretot ara que ve el cap de setmana, que és quan més s'incrementa el consum relacionat amb els usos residencials.
I pareu atenció a aquest so, a aquest ambient i a aquestes veus que ara sentireu. Visca el bou, diuen aquests fornalutxancs de totes les edats, perquè aquest és l'ambient que avui de matí s'ha viscut durant la davallada del bou de Fornalutx. Aquesta és una de les fites més importants de les festes d'aquest poble de la Vall de Solla, una celebració emblemàtica que ha concentrat centenars de persones avui de matí.
El bou de Fornalutx ha baixat un any més des de la part alta del poble fins a la plaça. A les 8:01 s'han amollat els coets que indicaven l'inici del recorregut i l'animal acompanyat de centenars de persones i de la música de xermiers. També d'un important dispositiu de seguretat. De la festa n'ha gaudit públic de totes les edats.
Jo sí, som de Fornalutx. M'agrada molt el bou i som d'aquí i m'agrada molt aquestes festes.
Però és un sentiment de fa molt d'anys, bé, de fa 19 anys que el visc i la veritat és que, no ho sé, no té una paraula per explicar-lo.
Aquesta festa ha fet un gir en els darrers anys per adaptar-se a la Llei de Benestar Animal de 2017. La davallada havia estat un acte tens i sovint vexatori per l'animal, però els darrers anys hi ha hagut canvi. Els organitzadors han adoptat una actitud més respectuosa i es trien bous més ximples. Ara el recorregut és tranquil, l'animal ja no es mata i el lloguen a un criador per aquest dia especial.
I de les festes de Fornalutx anem a unes altres festes, perquè avui comencen les festes de la patrona o de la Mare de Déu de la Salut de Palma, que arribaran fins a dia 8 de setembre. L'objectiu de l'Ajuntament de Palma és consolidar aquesta cita en honor a la patrona de Palma com un dels grans esdeveniments de l'estiu palmesà. Durant 4 dies, la capital de les Illes Balears s'omplirà d'activitats per a tots els públics, des d'espectacles musicals fins a propostes infantils i també actes religiosos en honor a aquesta Mare de Déu.
El tret de sortides, avui mateix, al Parc de la Feixina, amb una nit de música electrònica i sessions de reconegut DJs com Jaume Colombàs, Spider, Exòtiques DJs i Alex Díaz, que animaran la festa fins a les 2 de la matinada. Però la festa grossa serà de Mauro Baix al Parc de la Mà i el tram del passeig marítim que discorre per davant la Seu.
Aquesta que sentim ara és la música de Blondish, la punxadiscos canadenca de gran anomenada internacional i que actualment és un referent de l'escena electrònica londinenca, ciutat on resideix d'ençà de fa anys. Blondish va ser la primera DJ dona a punxar a Pacha Eivissa com a punxadiscos resident. Aquest gran esdeveniment musical i la seva preparació causarà restricció de trànsit al passeig marítim a partir d'avui mateix a les 11 del vespre per organitzar-ne els preparatius.
Però serà demà, a partir de migdia, que es tancarà el trànsit en tots dos sentits l'avinguda Adolfo Suárez, el tros del passeig marítim entre el Palau de Congressos i la Seu. Serà tancat fins les 4 de la matinada de diumenge. Recorden que aquest concert de la patrona de Palma és un acte organitzat per l'Ajuntament de Palma i que la producció és a càrrec de l'empresa Mallorca Live Fest, feina per la qual l'empresa rebrà més de 330.000 euros. Dins els actes tradicionals de la Mare de Déu de la Salut, diumenge hi haurà l'ofrena floral a l'Església de Sant Miquel i dilluns missa solemne.
I per la mare d'una altra qüestió, perquè el Consell de Mallorca, per primera vegada, organitzarà la pujada lluc a peu de la part forana que enguany arriba a la 44a edició i tindrà lloc la nit del 13 al 14 de setembre, coincidint això amb la Diada de Mallorca.
S'estima que hi participaran més de 5.000 persones de fins a 45 municipis diferents de l'illa. Enguany, els Blaues de Lluc, que durant dècades han fet possible la consolidació d'aquesta tradició, també hi seran presents per donar suport a l'esdeveniment. El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha agraït la seva implicació i ha destacat la importància de l'organització.
De menys que enguany hi ha algú que fa la batuta a nivell administratiu per l'hora d'organitzar aquesta pujada, sense ells no seria possible. Ells saben com s'ha de fer i ells ens han de recomanar i ajudar sempre a poder-ho a terme.
El cartell d'aquesta edició és obra del pintor mallorquí Gustavo Peñalvé, que ha tornat a fer-ne un després de prop de 30 anys. Es repartirà per tota l'illa i, segons l'artista, reflecteix la Unió i la Serra de Tramuntana amb una explosió de colors i quatre figures que representen la diversitat de les persones participants.
En 86 anys he fet 62-63 anys a tope, he estat en un munt de països, he viatjat a part molt i he fet exposicions i ara el reconeixement de la meva gent.
El Consell anima tots els ciutadans i ciutadanes a fer la pujada des del seu poble i gaudir d'aquesta cita ja emblemàtica del calendari mallorquí.
I la policia local de Calvià ha interceptat durant el mes d'agost quatre vehicles que es dedicaven al transport il·legal de passatgers oferint trajectes a turistes a diferents punts del municipi.
El darrer taxi il·legal interceptat ha estat la matinada de dia 31 d'agost, quan es va localitzar un vehicle que transportava passatgers entre l'aeroport i Magaluf sense tenir l'autorització administrativa. El vehicle hi viatjaven dos adults i quatre menors. El responsable s'enfronta ara a una sanció d'entre 15.000 i 25.000 euros, a més de la immobilització del vehicle. Els agents interceptaren tres vehicles més que oferien, suposadament, aquesta activitat il·legal.
I l'operatiu de la policia local de Palma contra la venda ambulant al centre de la ciutat ha arribat a intervenir una quantitat tan grossa de material que ha pogut omplir tres contenidors sencers.
Són, sobretot, camisetes esportives, bosses i complements d'imitació de marques d'alta gamma que s'han requisat aquest dijous al punt més turístic de Palma, com és l'Hor del Rei, del Morada i la plaça de la Reina. Fins a 37 agents de diferents unitats han participat en l'operatiu.
I volem parlar ara d'una notícia ambiental de caire positiu, perquè ornitòlegs del GOP han localitzat el niu que una colla de voltors negres han fet al penya-segats de les muntanyes d'Artà. Un fet aquest que ha confirmat la Conselleria de Medi Natural i que és el primer niu documentat mai de voltor negre fora de l'àmbit de la Serra de Tramuntana.
L'ornitòleg del GOP, Toni Muñoz, ha explicat a TV3 Ràdio que és un fet molt important, fruit del creixement de la població d'aquesta espècie des dels anys 70 fins ara. De fet, es calcula que actualment hi ha uns 300 voltors i només enguany se n'han registrat 35 parelles reproductores, 35 polls nascuts, 32 que ja han alçat el vol.
A la serra ja hi ha una densitat important i a les muntanyes d'Artà hi ha hàbitat que és favorable per la instal·lació de les parelles. Per tant, com dic, era una qüestió de temps i ara, afortunadament, amb unes mesures que han garantit la tranquil·litat de les àrees més sensibles i més importants de les muntanyes d'Artà, finalment s'ha aconseguit aquesta instal·lació de la primera parella.
Muñoz destaca que es comença a revertir la tendència que tenen els voltors negres a Mallorca de criar en penya-segats marins. És una anomalia, diu, que ja ho solen fer damunt arbres en zones planes.
Aquí crien els penya-segats perquè en el seu moment, com altres rapinyaris, va ser perseguit i les darreres parelles se varen anar reconant aquests penya-segats inaccessibles de la serra. Però ja hi ha en aquests moments parelles de voltor negre que han construït niu a la vessant que mira cap a l'interior de Mallorca. Hauria de ser la normalitat en el futur en aquesta tendència creixent de la població.
El govern demana que s'eviti les interaccions humanes prop del niu per no interferir a la nidificació, perquè, recordem, es tracta d'una espècie vulnerable.
I vos explicam ara una història, perquè va ser l'any 2001 que un temporal al nord de Mallorca va deixar al descobert un derelicte, és a dir, un vaixell antic enfonsat en aquelles aigües. Arran d'aquest descobriment, avui a Cala Sant Vicenç acull una iniciativa cultural que es diu Naufragi grec d'una nit d'estiu.
Els visitants podran gaudir d'un tast de vins, explicacions arqueològiques i la representació teatral del Simposi del Naufragi a càrrec de la companyia Teatreros. És una comèdia que no pretén recrear el passat històric, sinó crear una trama argumental partint del banquet que oferí aquell mercader abans d'embarcar-se en una aventura comercial que finalment va naufragar.
I d'aquesta iniciativa preveu diferents activitats, com és un tast de vins, representacions teatrals i també explicacions arqueològiques amb aquesta proposta cultural que és avui vespre mateix a partir de les 7 del cap vespre a la Cala de Sant Vicenç a Pollença haurem arribat fins a les 2:45, moments de donar pas als esports.
Informatiu migdia. Esports.
En els esports s'ha començat el compte enrere de l'estrena de l'Illes Balears per la futsal a la competició. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia. El conjunt mallorquí rebrà a les 9 del vespre el vigent campió, el Cartagena. Un duel molt complicat per començar el curs. Antonio Badillo té les baixes de Machado, Piqueras i Denis. Entren Rodri i Javi Pérez del filial. El tècnic andalús destaca el potencial del rival d'avui, el Cartagena.
Cartagena está haciendo las cosas muy bien, ha ganado Supercopa, ha ganado dos ligas en el último tercio de estos años, mantiene un bloque con la incorporación de Renato, que es una incorporación bastante buena a nivel de mercado nacional, un equipo con un grandísimo entrenador, un equipo que hace muchas cosas bien, pero las cosas no son por casualidad, y entonces pues es aspirante a todo, como nosotros, pero como Jaén, como Pozo, como Inter, como Barça.
A banda de l'entrenador, el capità Carlos Barrón també ha parlat d'aquest inici de la temporada i que s'ha de gaudir del moment.
La il·lusió de cada any en mayúscula. Estamos jugando Champions, ganamos títulos. Yo creo que hay que disfrutar porque nunca sabemos cuándo se puede acabar esta fase de conseguir títulos. Pero bueno, yo creo que el equipo y en mí personalmente creo que muy ilusionado de afrontar esta temporada con estos objetivos que tenemos.
També ha parlat de la porteria. Barrón compleix la 12a temporada en el club i veu molt positiu la competència entre tots tres porters.
Antonio tiene la suerte de poder contar con cada uno para una parte y aceptarlo. Yo creo que la competencia que tenemos entre los tres es muy buena y eso cada uno se lo va a poner muy difícil porque los tres queremos jugar, pero creo que es muy positivo.
El partit entre el Palma Futsal i el Cartagena començarà a les 9 del vespre i el podreu seguir en directe al programa Esports 3 en Joc aquí a IB3 Ràdio.
La Lliga de la Primera Divisió està aturada aquest cap de setmana pels compromisos internacionals, però la plantilla del Mallorca avui ha fet la darrera sessió de la setmana i també hem conegut els resultats de la lesió de Javi Llabrés.
El Vinícius Lamé pateix una lesió d'isquios i estarà un 10 dies de baixa. I Pablo Torre, que ha estat una de les principals incorporacions, ha parlat pel mitjà del club de les dificultats per les quals ha passat l'equip a l'inici de Lliga i s'ha mostrat optimista que el Mallorca començarà a guanyar partit després d'aquesta aturada.
El equipo estamos tranquilos, ¿no? Al final sabemos de... que va a empezar en primera división no hay ningún partido fácil y lo segundo es que bueno, es lo que te digo, que Hemos empezado contra rivales muy difíciles, que al final, bueno, lo que podía pasar, pero creo que, bueno, el equipo ha tenido una actitud muy buena en todos los partidos, lo que dices, y creo que de aquí, después del parón, vamos a ir para adelante, ¿no? Y sumando de 3 en 3, estoy seguro.
Un dels temes importants en el futbol és l'aspecte físic. Precisament Pablo Torre ha parlat d'aquesta qüestió des del punt de vista personal.
Que vienes de no jugar mucho y te cuesta un poco llegar con ese puntito físico de más, ¿no? Y bueno, creo que poco a poco lo estoy cogiendo. Al final creo que también es cuestión de tiempo y bueno, creo que puedo dar mucho al equipo si estoy a full físicamente.
I també Pablo Torre ha parlat de l'entrenador, de Iago Barrasate.
Desde que llegué me dio mucha confianza, al final también era un poco lo que necesitaba. Si es verdad que al final te lo tienes que ganar, ¿no? Creo que, bueno, que poco a poco estoy haciendo cosas para ir ganándomela y bueno, estoy contento con el equipo.
I pel que fa als internacionals del Mallorca i d'altres mallorquins que han jugat en les seves seleccions, Johan Mojica ha estat titular en Colòmbia, que han guanyat per 3-0 a Bolívia i s'han classificat pel Mundial. El central Maras Kumbula va disputar 90 minuts amb Albània, que es va imposar per 1-0 a Gibraltar, gràcies a un penal transformat per Yassir Asani al minut 69. Omar Mascaré i el mallorquí Emilio Nsue en Guinea Equatorial van aconseguir la victòria per 3-2 davant Sao Tomé i Príncipe a la fase de classificació africana pel Mundial 2026. Per altra banda, Jan Sales ha estat titular i Jan Virgili ha entrat en el segon temps en la selecció espanyola sub-20, que van perdre per 2-0 contra França en el primer amistós.
I ja sabem, Toni, 2 nous horaris de partits del Reial Mallorca.
Sí, el Reial Societat Mallorca, que disputarà el dimecres 24 de setembre a partir de les 9:30 del vespre, i l'altre partit, el Mallorca-Alavés, dissabte 27 d'aquest mateix mes a les 6:30. Som-nos.
Mentrestant, la selecció espanyola ha començat amb victòria a la fase de classificació per al Mundial de Futbol.
I ha debutat amb un triomf clar per 0-3 contra Bulgària a Sofia, amb gols d'Oyarzábal, Cucurella i Merino. El seleccionador Luis de la Fuente ha destacat la solidesa de l'equip, però ha advertit de la falta d'intensitat a la segona meitat.
Yo creo que un muy, muy buen primer tiempo, el equipo ha estado metido desde el primer momento, con mucha intensidad, con muy buenas combinaciones, con llegadas, con ocasiones. Y en el segundo tiempo, bueno, nos ha faltado, pues es un poco también algo similar a lo que demandaba ayer, un poco de finura, de frescura.
El pròxim partit d'Espanya serà diumenge, quan falti un quart per a les 9 del vespre contra Turquia.
I a la primera federació, l'AUD Eivissa debutarà camises davant la seva afició.
En el segon partit de Lliga, el Blau Cel rebran un rival per l'ascens, l'històric Hèrcules d'Alacant, Raúl Medrano.
L'AUD Eivissa es retrobarà demà amb la seva afició en partit oficial 3 mesos després de l'última vegada, el dia de la fatídica eliminació al play-off contra l'Andorra. Ara, amb aquella decepció ja al calaix, els blaus volen marcar territori a la Lliga des del principi. Avui la plantilla ha fet la darrera sessió de feina a l'estadi Sánchez i Vivancos abans de rebre demà l'Hèrcules. Els alacantins són a priori un dels principals rivals dels pitiusos en la lluita per l'ascens directe i serà el primer gran partit de la temporada. Gémez recupera Ivan del Olmo i també un home cridat a ser important, el mitjapunta Josep Senyé. D'aquesta manera, el tècnic tindrà l'única baixa de Fran Castillo, que continua fent feina en solitari. També demà s'estrenaran a una llista els 2 fitxatges tancats al darrer dia de mercat, el migcentre David García i el davanter Santi Müller. La UD arriba amb confiança després de la seva victòria en l'estrena al camp del Sevilla Atlètic, però, com ja va indicar Gémez, conscients de que han de millorar el seu joc per superar rivals de més entitat, com el que espera demà, a partir de les 9:15 del vespre, en directe, com sempre, aquí a IB3 Ràdio.
En el món del bàsquet, decepció, Espanya ha quedat eliminada de l'Eurobàsquet 2025 després de perdre contra Grècia per 86-90.
La derrota, combinada amb el resultat de Bòsnia-Herzegovina contra Geòrgia, ha deixat la selecció espanyola fora del 8è de final. És l'últim partit d'en Sergio Scariolo al capdavant de l'equip, que tanca així una etapa històrica. El sentim.
Me siento... Por un lado, en paz con mi conciencia, porque creo que
que todo lo que tenía lo he dado, y eso a veces el resultado en el deporte va bien, otras veces va mal, pero si tú tienes la sensación de haberlo dado todo, tienes que estar en paz con tu conciencia, y eso es un poco como me siento yo en este momento.
El motociclisme es disputa aquest cap de setmana el Gran Premi de Catalunya.
El circuit de Montmeló serà l'escenari d'aquesta cursa del Mundial en el que una vegada més tenim presència de pilot balears. Avui han tingut lloc la sessió d'entrenaments a MotoGP. Joan Mir ha quedat a la 20a posició, la primera sessió, i també a Moto2 Isan Guevara ha fet 6a.
I acabant, Toni, amb 2 apunts més.
Gemma Triay i Delphi Brea ja són a la semifinal del Madrid Premier Padel. La menorquina i la seva companya s'han imposat a Claudia Jensen i Alejandra Alonso. La número 1 del món han guanyat per 6-1 i 6-4 en poc menys d'una hora de partit. A semifinals es veuran les cares amb Andrea Ustero i Sofia Araujo. I en tennis avui, a partir de les 9 del vespre, disputarà la semifinal del US Open entre Carlos Alcaraz i Novak Djokovic. D'altra banda, ja està definida la final femenina. Amanda Anisimova i Arina Sabalenka s'enfrontaran demà per aixecar el títol. L'estatudinenca va remuntar davant Naomi Osaka per plantar-se a la gran final. La japona va guanyar el primer set per 6-7 i després Anisimova es va adjudicar la segona i la tercera mànega per 7-6 i 6-3.
Fins aquí la informació esportiva. Són les 2:55.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Els pianos ens confirmen el que ja sabem, que torna a ser divendres i que la cartellera cinematogràfica es renova amb un poc de tot, i una de les propostes més esperades és la darrera pel·lícula de Carla Simón, aquesta i altres estrenes amb Sandra Martínez.
¿Murió tu padre en el 92?
Mi padre murió en el 87, en el 92, cuando era bebé.
No, Mati, tu pare no m'hi va amb 87, què t'ha dit?
Romeria tanca la trilogia autobiogràfica que Simón va començar amb Estiu 1993 i va seguir amb Alcarràs. La directora reflexiona sobre la seva memòria familiar, marcada per les drogues, l'abandonament, la sida i el silenci, i ho fa amb un film que diuen que està entre la crònica i la faula. Sembla que és la més bona de les tres, i és potser per això que l'han preseleccionada per la carrera cap als Òscar.
Una vez que empezamos, no hay vuelta atrás.
Mami!
Puede pasar cualquier cosa.
Simón, ho dèiem, tanca un cercle i també ho fa Expediente Warren amb aquest El Último Rito, és el darrer cas dels suposats investigadors del món paranormal, Ed i Lorraine Warren, per a molts uns estafadors que ens mostraran en aquesta història un dels seus primers casos, que de fet ja fou objecte d'una altra pel·lícula, The Hunted, l'any 1991. Trece dies i trece noches ens mostra allò que vàrem viure per televisió l'agost de fa 4 anys, quan les tropes nord-americanes fugiren cames a Ujidoma de l'Afganistan. Només va quedar activa l'ambaixada francesa, que amb refugiats picant a les portes i els talibans controlant la ciutat, feren mans i mànigues per aconseguir evacuar tothom abans que fos massa tard. Imprescindible pels amants del thriller.
No te voy a hacer nada, no te voy a tocar. ¿Me crees capaz?
I Esther Expósito i el gran Pedro Casablanc protagonitzen El Talento. És l'adaptació d'una novel·la de fa 100 anys, La senyorita Elsa, una crítica a la frivolitat de les classes altes. El guió l'ha coescrit León de Aranoa, però sembla que la història no acaba de marxar, bàsicament, diuen, perquè planteja una situació que potser el 1924 era escandalosa, però que ara ja no impressiona ningú. I de Juan Luis, aquestes són algunes de les propostes. Ja ho sabeu, però, que la cartellera és molt més àmplia, que hi ha moltes més coses per mirar. Repasseu i segur que trobareu alguna cosa que us interessi.
Clar que sí, el cinema, com sempre, una bona opció d'oci, però tenim més propostes per aquest primer cap de setmana de setembre.
Volver.
I comencem demà a la Torre de Canyamel, a Capdepera. Allà, a partir de les 9 i amb les entrades esgotades, ens espera Estrella Morente. És un concert a benefici de l'associació Amics de Tilloli, una nit solidària amb l'art inabastable d'aquest artista que ha duit el flamenc a fites insospitades.
Recuérdame, aunque tenga
L'estiu s'acaba, o millor dit, comença l'escola i sembla que s'acabi, però la qüestió és que els cinemes Moix Negre de Ciutadella ho volen celebrar tot plegat com toca i per això hem preparat per avui una festa amb música, cinema, rialles i sorpreses. De les sorpreses poca cosa en podem avançar, però del que ja sabem, quedeu-vos amb aquests noms, León Manso i Josep Bagú, que seran les actuacions en directe. La pel·lícula Coco, un dels grans èxits de Disney Pixar que assegura un capvespre ideal per a petits i grans, serà a partir de les 9. Són tot un clàssic amb més de 25 anys de trajectòria, una quinzena d'àlbums i 40 països recorreguts. Escalandrum són una llegenda del jazz a l'Argentina. Demà seran al plat fort del Festival de Jazz d'Eivissa, però abans de partir, avui hora baixa, oferiran una classe magistral al Conservatori Superior de Música de les Illes Balears i al capvespre, al mateix espai, protagonitzaran el primer cicle del Jazz Boyer Festival d'enguany.
Espectacular. A la una, un petonet.
I acabam amb una proposta per avui mateix, a Sa Pobla, on es presenta el Festival Reacciona. És una festa que dona visibilitat al talent musical en català. Els tiets són al cap d'un cartell on també hi podrem trobar Maria Jaume i Xanguito. Serà al poliesportiu a partir de les 9 i mitja.
No pensaven res més, em van dir que en català i els vaig dir ties, perquè si el món és gran jo vull quedar-me en tot, però també ho faré. Creo que tengo un don que me dieron pa'l negocio, un jefe de talento musical 100 para el ocio. Yo corro con mi vida como quiera y con quien quiera, que Dios me desapare.
Són les 3, moment per repassar les notícies més destacades d'aquest divendres, 5 de setembre. Presó provisional comunicada sense fiança per a 7 dels darrers arrestats en el marc de la macrooperació contra el blanqueig de capitals i el tràfic de drogues. Aina Morales, bon dia.
Bon dia. Les altres 5 persones que avui dematí han passat a disposició judicial han quedat en llibertat. Es tanca així la quarta fase de l'operació batiada com a Manso Primo en Roqueval. D'ençà que es va iniciar, s'han detengut 49 persones i s'han decomissat 700 quilos de cocaïna, una tona de xix i 11 milions d'euros.
Avui també és notícia que el Tribunal Suprem ha admès a tràmit el primer recurs que va interposar el govern contra el repartiment dels menors migrants no acompanyats.
Una admissió a tràmit que no implica que cap decisió judicial al respecte. Ara els magistrats de l'alt tribunal estudiaran l'apel·lació del govern i s'hi pronunciaran. Ho ha anunciat avui el portaveu de l'executiu, Antoni Costa, en la roda posterior al Consell de Govern.
L'objectiu és tombar el decret. Els hi dic així de senzill.
I per què l'han plantejat?
Pues perquè creiem que és profundament perjudicial pels interessos de ciutadans de les Illes Balears.
I més reaccions a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Balears que rebutja imposar el 25% d'ensenyament en castellà, tal com havia demanat a Plis Educación.
El govern celebra la sentència com una victòria del model educatiu actual, ben igual que ho ha fet el sindicat Estei. També ha mostrat la seva satisfacció el rector de la Universitat de les Illes Balears, Jaume Carot.
Doncs jo estic molt content d'aquesta sentència. I si em permet, ja afegeixo una cosa. Mai no he entès, i ja no entendré, doncs que se faci un problema de la llengua quan això no ha estat mai un problema. En aquesta terra no ha estat mai un problema.
Declaracions de Carot en el marc de l'acte solemne de l'inici de curs acadèmic 25-26. Enguany comencen a la UIB uns 15.000 alumnes.
Menorca rebaixarà el sostre de places turístiques i no permetrà les 108.000 previstes.
Ho farà mitjançant la modificació del Pla Territorial Insular. Quan s'aixequi la moratòria vigent, les noves llicències no es podran donar a plurifamiliars, però sí a sol rústic, tot i que amb algunes limitacions. També es pretén aportar solucions a conflictes com les obres de Rafal Rubí i el futur parc aquàtic de Sant Lluís.
La indústria alimentària internacional prescindeix de la garrova de Mallorca i enfonsa els preus a que la cobraven pagesos i productors.
Després d'anys de pujades, moltes d'aquestes companyies ubicades als Estats Units han cercat altres productes per substituir la goma de garroví com a espessidor natural per a cremes i gelats industrials. En conseqüència, el quilo de garrova es paga enguany a un preu d'entre 42 i 47 cèntims d'euro. Per això, molts de pagesos la deixaran en terra perquè se les mengin les ovelles.
A Madrid, el fiscal general s'ha defensat en la polèmica obertura de l'any judicial.
García Ortiz, processat per un delicte de revelació de secrets, ha assistit a l'acte institucional al Tribunal Suprem, tot i que un important sector de jutges i fiscals rebutjaven la seva presència.
Si estoy aquí como fiscal general del Estado es porque creo en la justicia y en las instituciones que la conforman.
I els bombardejos d'Israel a la Franja de Gaza han matat 64 persones a les darreres hores.
S'intensifica l'ofensiva d'Israel i assegura l'estat que controla ja el 40% del territori palestí. Hamas ha divulgat un vídeo en què apareixen dos